El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No i 20 minuts, comença la tertúlia del gall del monestir. Tenim amb nosaltres en Josep Maria Balcells, en Jordi Piella i en Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
I en Josep Maria Balcells ens porta una bona notícia, que sempre en busquem alguna, no?
No. Aquí faria falta una sintonia.
Sí.
Un cop de ràdio. La bona notícia del dia
la prèvia,
és, o de la setmana.
Hauria d'haver-hi la prèvia. Quan hem comentat a veure si hi havia més notícies i quan jo he dit, home, jo, a mi m'ha alegrat una cosa aquesta setmana, i quan l'he dit els companys de tertúlia s'han posat a riure. Però jo la veritat és que vaig seguir la presa de possessió de Barack Obama i vaig tornar a descobrir el líder carismàtic del país més important del planeta, fent un discurs progressista, posant sobre la taula els grans reptes i apostant, doncs, per la cosa més des dels homosexuals fins a la igualtat, fins a, és a dir, molts missatges que és bo que ho digui, doncs, el líder dels Estats Units. Per mi va ser una gratificació aquest discurs.
Algun comentari més? Després, és que he vist que han agafat un paper en què surt un dels temes que vull tractar, que és el cas Nos, però vaja.
No. El Jordi, jo...
Això li agrada, eh? Ja fa un somriure.
Avui
serà un... No. Mira, doncs comencem per aquí, si voleu.
No, això ja ho vam anunciar, sí. Aquí, a la ràdio també, és una de les coses que vam anunciar, que anirien apareixent... En castellà fascículos, que en català no sé com es diu fascículos, però fascicles, exacte, en fascicles aniria apareixent en certs lotes en els quals es aniria, segons si el Torres en principi se li va esculpant d'alguna cosa, pues deixaran d'aparèixer, si no aniran apareixent a poc la vinculació no solament de la Infanta sinó de la Casa Real amb tot el Nos, perquè el funcionament dels altres, del grup que està immune davant de la política, que té impunitat absoluta, que és la Casa Real i companyia, aquests fan exactament el mateix que Nos feia el seu dia.
Deixa'm explicar una miqueta. Diego, sí. Torres, que viu a Sant Cugat, exsoci d'Iñaki Urdangarín, sí. Ha enviat un altre bloc de correus electrònics a l'instructor del cas Nos amb l'objectiu de defensar-se i afiançar la seva versió, que no tenia poder executiu al davant d'aquest institut.
I encara no els ha enviat tots.
Exacte.
No, queden molts.
El nou grup de missatges, atenció, destaquen els que estan dirigits o que tenen al·lusions a Carlos García Revenga, secretari de les Infantes, que va actuar com a tresorer de l'organització. Paral·lelament, el jutge José Castro ha citat Urdangarín per al proper dia 23 de febrer i a Torres una setmana abans, en principis perquè responguin de les noves acusacions del fiscal sobre suposats delictes fiscals. Però Castro vol oferir a Torres l'oportunitat que faci una primera declaració judicial. Per tant, el senyor Torres va traient aquests correus,
sí,
electrònics.
Sí, citaran finalment l'Infanta?
Bueno, ara aquesta és una primera... una primera nota en la que està que el secretari de la Infanta estava en plena coordinació amb Nos i amb la Rita Barberà i tal. Per cert, que crec que aquest senyor, que no sé com es diu, el Carlos García Revenga, tenia molta relació amb el Duque, perquè al final li deia, bueno, adiós Duque, en Palma d'O. Empalmado, en seguit, eh? Vull dir, però posar M, puntos suspensivos, Palma, Duque de Empalmado. Vull dir, perquè la relació era tan afín i tan coherent que s'atrevia a dir-li al Duque aquestes cosetes. Vull dir, que està bé, com a cosa d'amistat, està bé.
Jo ara m'estava imaginant la compareixència del Diego Torres el dia 16, i el jutge mirant-lo als ulls dient-li, Diego, me dices todo lo que tienes.
Sí, o no.
Una vez.
Pues no li dirà tot el que té, perquè anirà apareixent segons la implicació que hi hagi fet. Ara, bé, aquí, a tot aquest procés, bé, suposo que estratègicament per part de la Casa Real surt una suposada fraude fiscal i tot això, que és una tonteria més d'Hisenda que està fora de joc sempre i no sé exactament què pinta. Perquè la famós fraude fiscal consisteix en pressuposar que aquesta gent s'han portat els calés i que aquests calés se'ls han portat a casa seva i en conseqüència diu, això és la teva renta i et fa la liquidació de renta. Home, primer hem de demostrar la culpabilitat, segon hem de demostrar que això ho has revisat, cosa que no ha fet, És a dir, que aixeca l'acte en virtut de les declaracions que s'estan pressuposant com a vàlides. Vull dir, és escandalós el tema com va. Suposo que pel tema fraude fiscal, doncs, no sé si amb això intenten que, no sé, que la ciutadania estigui més a prop o, perquè això,
bueno, jo el que penso és que la gent el que tem o que pressuposa és que al final de tot això no passarà res.
Jo també ho pressuposo, sí.
I per tant, doncs, aquí anem fent bullir l'olla, doncs, de la notícia, dels conflictes, de les tensions, de les irregularitats, però tal com va la nostra justícia, la capacitat que tenen els que tenen més poder, doncs, per anar desviant i, doncs, i trobant camins i sortides més o menys legals, doncs acabarà, doncs, amb no res.
Bueno, i si no hi ha problema,
aquest és el país que a mi no m'agradaria.
No, doncs, però si no hi ha problema, si surt culpable no hi ha problema, l'indultarem i s'ha acabat. És el modern d'avui dia.
Això és el que mina la confiança de la ciutadania amb les institucions, amb la democràcia i amb els òrgans, doncs, que han de vetllar per les transparències de les nostres mateixes lleis.
I això em recorda que encara no hem dit la paraula que ha de guiar els nostres destins en els propers anys, que és revolta.
Revoltem-nos.
Ah, Carles... Això hem de dir cada dia.
Carles Cabanes, molt bon dia, que t'has incorporat. Com estàs?
Bon dia. Mira, aquí escoltant... això, que és tan bonic de sentir...
Del cas Nos.
Sí, bueno, és una més de les bones notícies que cada dia quan ens aixequem. I a veure quina sorpresa tenim avui. Jo ara em ve a la memòria el gran discurs de la senyora Botella, dient que, no sé, 24.000 espanyols cada dia baixen coses d'internet i coses així, que això, és clar, comparat amb tot el que fan els grans polítics, clar, és que no té punt de comparació, no? Això és molt més greu, no?, el que està fent els ciutadans cada dia comparat amb el que ens estafen els...
Hi ha una
els senyors polítics, no?
Jo diria que hi ha una diferència. Estem vivint un moment en què sempre hi ha hagut per part del poder una voluntat i una capacitat de control de l'opinió pública a través dels mitjans públics sobretot, o doncs dels mitjans afins, ni que siguin privats. Però està clar, hem arribat a un moment en què no hi ha un control total de la xarxa social. Llavors, per aquí, si hi ha una allau de comunicació, d'informació, que no és filtrada, que no sempre és elaborada, que no sempre és correcta, potser del tot, però que va creant un altre estat d'opinió incontrolat pel poder i que és el que és potencialment conflictiu a la llarga. I aquest és un fenomen nou que jo no sé, doncs, on pot portar.
Però a veure, que ha sortit tot una alcaldessa de Madrid justificant d'alguna forma això d'aquest ex
Bárcenas.
Del Bárcenas, dient que, bueno, que és que els espanyols també, els ciutadans també s'han de... Home, escolta, és que té punt de comparació els pobres dels tous mantes que els persegueixen, i venen aquests senyors que, si ara faran una auditoria, la senyora Cospedal, que mira que estava amb la cara sèria quan parlava d'això, no? No tenia el mateix toc de quan parlava del Mas, no? Doncs l'auditoria aquesta, que quan en sabrem alguna cosa d'aquesta auditoria?
No ens en portem a enganys i tot això, perquè això és una qüestió demagògica. Jo com a auditor tinc que sortir al pas dient que això és utilitzar un altre cop els auditors per tapar forats i mentides i històries del partit.
Jo em refereixo al que se'n faci de l'auditoria.
No podem fer l'auditoria. Nosaltres fem les auditories sobre uns dades que ens dona la pròpia empresa, i en aquest cas el partit polític, i hem de fer sobre el balanç que hi ha allà. Els auditors no estem per averiguar si hi ha negre. Si hi havia negre en el partit, lògicament serien maletes i estan en els sobres. A mi no n'hi diré... No n'hi diré l'Aznar i n'hi diré, oi, ¿cuánto cobraves tu en negro? I com que sóc auditor, evidentment em dirà 12.500 euros cada mes. No m'ho dirà. I evidentment, llavors jo no ho podré averiguar en la vida, vull dir, en la vida, perquè ni sóc un jutge, ni puc averiguar per els puestos, ni puc anar a Suïssa a mirar comptes, ni puc fer coses d'aquest tipus.
Per entendre'ns, no podeu fer auditories a les caixes B's?
No, evidentment, i a part que és impossible fer-les, vull dir, no puc. No,
però quan es diu que es fa una auditoria interna i externa...
És insultar els auditors, és que estem tornant aquí. Però passa que aquest ja se li ha corregut el que se li ha corregut. És a dir, tinc un amigo que és auditor que le pagaremos 100.000 euros i entonces está más contento que la Biblia y nos hará un informe, vamos, niquelao.
Però on t'està escrit que el Rajoy té credibilitat quan parla de que vol fer una auditoria quan no la té amb res? res del que ha dit era veritat, res del que ha promès ho ha fet. Per tant, que digui auditoria, com si diu fotografia, que rimen, no, és igual, no faran res. L'únic tema positiu aquí és que jo crec que a poc a poc estem arribant al punt d'ebullició.
La ciutadania s'està donant compte del que passa. El Tribunal de Comptes fa més de 12 anys que està dient que els partits polítics és una, no hi ha comptabilitats, no hi ha res, no hi ha cap control, que no poden fer res, tal i qual, ho està dient cada any, i els diputats van allà a cobrar el sou, i alegria, i això sí. Si hi ha coses de la ciutadania, aquí posa una coma que la vull retocar. Però quan és un tema econòmic, passen de tot, els pressupostos s'aproven. Pressupostos que per aprovar-los a l'Ajuntament de Sant Cugat, jo un any em vaig tirar quasi 12 hores per defensar-los, a molt menys temps passa pel Parlament de Madrid i amb una rapidesa espectacular. Sí, perquè ens donem compte de quina importància donen els diputats nostres a qüestions econòmiques. Ah, és un rotllo, això.
Vinga. Però si hi ha partits d'aquests que donen lliçós a la gent cada dia com ciutadans que no han dipositat els comptes en els darrers anys.
Ciutadans és una vergonya, malgrat que diuen que
el despreci que tenen els partits polítics per el rigor pressupostari o per els diners, que al final són dels altres, els hi venen gratis. És absolut.
Revolta. Avui el titular de...
Revolta, sí.
El senyor de Guindos diu que la banca espanyola està més forta que mai.
Bueno, si li
anem... La que queda.
Si li anem posant calés, li anem posant calés, al final està sanejada.
No sé si refereix al que hi ha dins, clar. El que és a la caixa, que deu ser d'un acer molt fort, o deu ser més blindada, no, clar, no he acabat d'arribar...
No, però aviam, el Santander és el banc més sòlid del món. És veritat, BBVA és dels més sòlids del món, la Caixa és dels més sòlids del món, Sabadell és un banc sòlid, però és que no en queden més. És que el de més, la bessorilla que queda després, aquesta ja pesa poc dintre del que és el circuit bancari. Ens costarà molts diners, però pesa molt poquet.
Bueno, i hem anat escombrant tots els bancs petits perquè quedi pels quatre grans o els quatre amigos en turno, sempre, perquè les comptes dels jutjats són del BBVA i perquè no me les donen a mi, no? Per gestionar, per exemple, fet, hi ha un llarg, aquí diríem, d'ajudes que soterrades que no vegis.
CiU, Esquerra, Iniciativa i un diputat de la CUP van votar ahir a favor de la declaració que defineix Catalunya com a subjecte polític i jurídic sobirà, la declaració de sobirania. El PSC es va alinear amb el no del PP i Ciutadans, tot i que 5 diputats socialistes no van votar. En paral·lel, a la nostra ciutat va haver una concentració davant de l'Ajuntament a les 7. 200 persones convocades per Sant Cugat per la Independència van donar suport a aquesta declaració. Al matí havíem tingut la visita a la ciutat de l'Associació de Municipis per la Independència, de la qual forma part Sant Cugat, i a més, des d'ahir tenim a la plaça de la Vila, just davant de l'Ajuntament, tot i que no en dependències municipals, l'estelada hissada en el màstil on hi havia la senyera, una decisió que tindrà conseqüències en els propers dies i mesos perquè continuarà la bandera allà, segons va anunciar l'alcaldessa Mercè Conesa. Dit això, fet un petit resum, els demanaria una valoració del que es va aprovar ahir a l'hemicicle.
El primer de tot, abans de la valoració, diria que quan hem bones notícies a part de l'Obama, em sembla una gran notícia i una bona notícia el fet de penjar l'estelada aquí, i crec que és una gran iniciativa de l'alcaldessa, que si fos un home li diria con dos cojones, ara tindria que dir con dos sobaris. Em sembla molt bé, vull dir que hagi posat l'estelada, i pas, avui particularment, que he arribat abans d'hora, que he esmorzat en un bar a prop de l'Ajuntament, he quedat esparverat de la quantitat de gent que estava passant per allà fent fotos a l'estelada aquesta, Dic per de cara al d'allò. En quant al resto, aviam, jo tinc que dir dues coses així pincelades, perquè jo estic molt content que s'hagi aprovat per majoria. Molts han demostrat el que hi ha, no? Vull dir, el que hi ha a la realitat. Els primers és que el grup del Partit Popular, a part de votar que no, que em sembla molt bé i coherent amb el seu missatge i tot això, van demostrar que eren autènticament demòcrates, acceptant la majoria, marxant abans de que es produís allò. Bueno, així sabem exactament a qui vota el PP, doncs ja sap exactament que tornem als dictadores antigos de Franco i companyia, que no accepten les minories i no donen una lliçó de democràcia. I quan al resto, pues bueno, la caiguda del PSC, que ja l'havíem anunciat aquí, en fi, mira, això està, aquest partit està format pels clàssics que jo denomino funcionaris mediocres, i que van entrar en l'època del Montilla, i bueno, pues, així estan, així els hi va i així els hi anirà, perquè recordem que el Montilla, que és amigo d'estos i grupet que ha promogut aquests, estava en una manifestació fa no sé quan va ser, que posava que som una nació i tenim dret a decidir. És a dir, ell encapçalava aquesta manifestació, o sigui, perquè 2010, veiem exactament no? com va això.
10 de juliol 2010, del 2010. Déu-n'hi-do.
O sigui, Jordi. Realment ens estem donant compte de lo que ens estan dient aquesta gent, que són autènticament professionals de la política, que van a on millor plogui segons els resultats que puguin tindre. I punt, ideologia s'han acabat. I els 4 o 5 que van està fora, bé, a ser Nadal i companyia, són els que van entrar al seu dia, que era un PSC amb una ideologia molt forta i pocs interessos. I ara és sense ideologia i amb uns grans interessos de mantenir el càrrec i el lloc de treball.
Però jo crec que el PSC no es mereix ser el protagonista del que va passar.
Jo he quedat a fer un resum,
Vull sí, dir no,
que,
però,
perquè cada vegada més passa algú no sap de què va.
Van fer el que van creure convenient i que cadascú en tregui les conclusions i actuï en manera conseqüent. Crec que és una bona notícia que s'aprovés la moció. Sincerament m'hagués agradat que la majoria fos més àmplia. No deixa de ser una decepció el fet de que un partit com el PSC no la votés. La votés en contra, perquè la decepció és l'en contra. Però bé, però hem obert el camí, hem obert el camí. Jo crec que, a més, aquest procés està engegant un altre procés paral·lel, que és molt interessant perquè, com que som una democràcia jove, no l'havíem viscut encara, i és l'evolució natural dels partits, no? I d'una forma bastant dura, no? Començant per Convergència i Unió, on ja es veu que el que ja es podia preveure d'inici abans de les eleccions, Unió no seguirà el ritme, doncs no l'està seguint, i això està provocant un trencament, i francament espero que sigui així, per coherència, no per res més, crec que no, ja no encaixen. Crec que en el cas del PSC és claríssim, no? que estem assistint a la desaparició d'un partit, i segurament això desembocarà en la creació d'altres. Jo crec que això en el món democràtic és algo a celebrar, no? Nova Esquerra segurament n'és una prova, no? Els 5 diputats que hi van marxar per evitar votar, doncs jo crec que també sumaran o acabaran sumant a Nova Esquerra o altres iniciatives. És a dir, crec que engeguem un procés segurament natural, que no havíem viscut mai, i que vull creure que ajudarà a que tot plegat avanci millor. I al final el que estem aconseguint és trencar moltes limitacions que donava l'estructura antiga de partits. Si trenquem l'estructura, el que fem és ser molt més àgils en quant a avançar cap on hem de fer-ho. Per tant, aviam, amb esperança de moment.
Carles?
A veure, jo penso que aquests 5 diputats que es van abstenir, hem de saber de què serveix abstenir-se, perquè si ells pensaven que havien de votar sí, perquè no votaven que sí, i ja està. No sé de què serveix abstenir-se, no? Jo penso que al PSC això del dret a decidir no li interessa, perquè llavors si tinguessin el dret a decidir haurien de decidir ells i no haurien de decidir el PSOE. I finalment, encara que no hi hagi hagut un gran consens a última hora, el que ha de votar és el poble. I aquí és on s'ha de veure quina quantitat de gent estarà i participarà a la consulta i es manifestarà per un sí, o per sí per una banda o per l'altra. Si la gent amb una qüestió, aquests polítics, per una qüestió com aquesta, jo penso que això és un punt de partida. Matisos se'n poden fer després. Vull dir, si aquí per una coma o perquè diu una paraula, que si som nació o no som nació, no sé, em sembla que és ganes de marejar la perdiu, tot això.
Josep Maria, com ho veus tu plegat?
Jo veig que ahir el Parlament va projectar una fotografia d'alguna manera del que és també el país. No hi ha una unanimitat en aquest tema i és bo que quedi reflectit. A mi em dol una mica, potser el que deia el Carles també, més que l'accent a l'aprovació de la resolució, hi hagi el protagonisme de la notícia sigui compartit amb la dissidència, diguem-ne, d'aquests 5 diputats. no sé per què pesa més això que no pas doncs, el fet en si d'una aprovació majoritària de la resolució. Perquè això distorsiona, inclús de cara en fora, de cara a la projecció de que Catalunya doncs, fa un pas important i difícil i arriscat. Jo voldria insistir en que ahir es posava una pedra important en un procés que no serà gens fàcil, ni gens còmode, ni anava a dir gens pacífic en el bon sentit de la paraula. Això té molts obstacles. D'entrada, ha distorsionat ja o ha tensionat les coalicions i els partits. El que deia Convergència i Unió, aquí no hi ha una pinya, aquí hi ha doncs, un problema. Dins del PSC hi ha un problema. Inclús la CUP, vull dir, que no veia clar, van dividir-se, un que sí, els altres abstenint-se. És a dir, vol dir que és un tema difícil de posicionar-se. I per tant, començar un procés que voldria o que hauria d'exigir o demanar una fermesa i una unitat de país de cara doncs, al reste de l'Estat, i això ahir no es va acabar de donar. Podem dir doncs, que hi va haver 84 o no sé quants...
85 sí, 86. No 41.
És força important. Jo el que sí que no m'agrada l'enfoc aquest que es diu... I em sembla que tu també ho has dit, Pep.
Sí, sí, gràcies.
El PSC es va arrenglarà amb Ciutadans i jo diria sí, però no. És a dir, el PSC va votar també una resolució en què deia el dret, defensava el dret a decidir. El problema que té el PSC és de que volia afegir necessàriament en el marc doncs, d'una legalitat actual doncs, de Constitució, Estatut, etc. Però no és que negui el dret a decidir de Catalunya de fer un procés, diguem-ne, d'autodeterminació.
El resultat és que no han votat, per això, Josep Maria. El resultat és que no han votat.
Aquests han votat que no, en contra, diguéssim jo.
Ja, però si estessin per lo de decidir, jo penso que no era tan important.
Sí que van votar la seva resolució que posava dret a decidir.
Ahir
van votar, hi va haver dues votacions.
Tres. La de la CUP, PSC i la dels tres que van guanyar.
La del PSC també defensava el dret a decidir. Però en uns altres termes. I van votar que sí, i van votar que sí, i van votar tots que sí, els cinc també. Vull dir, per tant, aquí hi ha matisos, no ho posem en el mateix sac el PP i Ciutadans amb el PSC d'alguna manera.
Tot i que va haver-hi un moment ahir a l'hemicicle, jo vaig seguir el debat a la tarda, quan Alicia Sánchez Camacho diu a Pere Navarro benvinguts al bàndol democràtic, com si els altres fossin uns terroristes, perquè clar, si diu benvingut al bàndol democràtic, com si l'altre no ho fos, va ser un moment en què la cambra, diguem-ne, va veure que allà hi havia una jugada per intentar fer aquest, diguem-ne, moviment per alinear-los. I, de fet, el senyor Rivera després també va jugar.
És que els interessa molt més fer mal al partit contrari que fer bé a la nació. Jo crec que aquest és el gran mal d'aquest sistema de partits i, sobretot, d'aquests politiquillos de 3 al 4 que, malauradament, ens està tocant suportar. A mi sempre m'agrada recordar aquella pel·lícula de... l'anomeno a vegades, no? Braveheart. Perquè em recorda molt aquest procés, no? Un poble petit que està dividit en moltes famílies disperses en el territori que han d'enfrontar una guerra important contra un enemic poderós, no? I el líder la seva gran feina està en posar d'acord a les famílies, no? En aconseguir que totes les famílies el dia en què han de posar-se a lluitar estiguin allà amb tots els seus efectius per lluitar fort contra l'enemic comú. No? Crec que ens manca líder. El cas del PSC d'ahir jo crec que és molt clar. No vull votar que sí perquè em falta una coma i tu no me l'has volgut posar. Això vol dir que no et reconec com a líder i per tant mai et seguiré. La CUP, perquè no sé quin era el matís dels dos de la CUP que no van votar. Però al final, matís molt petit, no prou important com per treure-li pes a un èxit rotund, com haguessin estat els 128 o 129 vots favorables. No? Crec que al final és tot una lluita perquè no es reconeix el líder. I aquest és un problema gravíssim per al procés que comença.
Joan, jo diria que cada un vol ser líder.
Per tant, no hi ha un líder.
No? Perquè el problema és que tothom vol ser líder.
Mira, en el Real Madrid d'altres èpoques, el problema és que tots els jugadors volien ser líders. En el Barça de Guardiola, l'avantatge és que tots reconeixen qui és el líder. Quan hi ha un líder, la cosa avança amb una velocitat i amb una potència imparable.
Quan no n'hi ha... Si ho ets tu, no ho soc jo.
Ja, però al final és una qüestió de respecte. Digues, escolta'm, si jo reconec que aquest senyor d'aquí davant és millor que jo per fer el que hem de fer, doncs al final ho admetré. Perquè ho he vist, perquè m'ha convençut, perquè m'ho ha demanat, no sé, perquè hi ha hagut un diàleg que ha resultat en, escolta, estem d'acord en que el millor per fer-ho ets tu. Quan no és així i no està siguent així, cadascú defensa la seva petita parcel·la, i és el que ens està passant, és que està els de la CUP defensant una parcel·la de dos vots.
Alguns polítics haurien de mirar els peus on els tenen, perquè si el Navarro vol ser el president de la Generalitat, em sembla que no està fent la feina, no?
Jo faria una matisació amb el tema, el següent. El Navarro, evidentment, és un cadàver polític. I la segona qüestió és que el PSC el que ha de fer és... anem a aconsellar els partits. El que ha de fer el PSC és canviar les sigles i posar PSOE Catalunya. I ja està. I s'ha acabat el problema. Vull dir, no, ja tots sabem a qui juga cada un.
I que parlin en castellà.
Que parlin en castellà, que és el que els hi toca, evidentment.
Hi havia un Twitter, o no sé on, per la tele, vaig veure que posava PSOE.
Ja, sí, és que jo que tinc molts amics, o sigui, que tinc molts amics en el PSC antic, per diferenciar-lo de l'actual, però molts, ahir mateix em manifestava un que tenia vergonya, molta vergonya, de que el PP i els Ciutadans estiguessin dient que eren companys i estaven d'acord amb el PSC, i sobretot per aquest tema en concret. La segona qüestió, escolta, anem a meditar què és que aprovàvem ahir. Per molt que diguéssim blanc, negre o nació, evidentment són coses que els polítics disfruten, anàvem a votar, a dir un dret a decidir, és a dir, a convocar un referèndum, res, allò de l'endemà d'aquest referèndum no estem independitzats, no estem res, simplement votarem si sí o si no. És una cosa tan senzilla, tan d'allò que els polítics ho fan complicat i buscant voltes a l'assumpte per no sé exactament per què, vull dir, tal i qual. Clar, perquè a mi particularment, ja vaig dir-ho aquí, que després el resultat tingut, crec que l'oportú és convocar unes noves eleccions, perquè clar, ara després de les eleccions veiem exactament per on va cada un. Convergència on ha d'anar amb el soci que té, és aquest home aquí pas té tres solucions Convergència, claríssimes: o fer dimitir el Duran, que seria una bona opció, o trencar...
Fa setmanes, cada dia.
L'estima molt, eh? Sí.
El que passa és que ja hem d'anar dient Duran dimite, perquè està Schillinger.
No ho sé, pots comptar que deu fer algun assumpte de negoci personal.
Veure vi.
O té contactes amb algú del PP de Madrid per fer una...
No està comprant un latifundi.
Sí, una finca allà amb els calés aquests negres, perquè d'alguna manera els han de posar amb...
Bastant lamentable que Duran i Lleida no estigués ahir en el Parlament.
No, segona opció que tenia, fer-lo dimitir. Una segona qüestió és trencar, que seria potser la més dolorosa i tal i qual, i invitar a tots els militants d'Unió que s'incorporen a Convergència, i la que crec que és més fàcil i factible és parlar seriosament amb el Duran i acabar la coalició de dos partits i no fer una fusió amb un sol partit, incloent el Duran i el que vulguis, però dintre tots d'un mateix partit. Perquè si fa el cap, les factures les està pagant Convergència. No entenc què fem amb aquest tinglado de donar amb un funcionari un altre cop mediocre, amb molta làbia, per cert, i molta estratègia d'enganyar continuadament a l'electorat, que és el que fa, i aquest estil a l'època anterior es anava molt bé perquè tots creiem en algú, però ara ja ens hem donat compte de que ens enganyen, i llavors ja no ens agraden aquest tipus de polítics.
Josep Maria, si volies afegir alguna cosa.
No, jo el que em sembla que la situació que estem arribant i que ahir doncs es reflectia al Parlament, hi ha una cosa de fons, que hem arribat a la conclusió que la Constitució com a marc i el mateix Estatut després de la sentència del Constitucional són vestits que ja no donen permès. I penso que aquest és el reflex de dir, aquí hi ha alguna cosa que grinyola i que hem de ser capaços de denunciar i de canviar l'Estatut. Ja vam veure que era impossible, la Constitució no ho sé, però que des de Catalunya s'aixequi la veu de dir, escolta, allò que vam pactar en una primera transició no ens serveix per resoldre i per complir les aspiracions d'una ciutadania, d'un poble i d'unes competències que ens sembla que hem anat adquirint. Si això no va, siguem capaços en democràcia de canviar-ho i de capgirar-ho, diem les coses pel seu nom i plantegem seriosament des de Catalunya uns canvis profuns en la Constitució, i si no, llavors diem, escolta, nosaltres som una comunitat, som un col·lectiu, i decidim, és a dir, mira, en aquest país, després de la transició, el divorci no era possible i la gent es casava per tota la vida. Va arribar un moment en què el procés democràtic d'Ala es va fer veure que les persones no poden conviure d'una manera forçada tota la vida, i es va establir legalment, doncs, la possibilitat del divorci. En política pot semblar el mateix. És a dir, el que en aquests moments la Constitució o el que sigui ens diu que això no es pot fer, doncs, escolta, s'ha de canviar per poder-ho fer. I el divorci polític ha de ser possible si la voluntat d'una de les parts ho demana i ho exigeix.
Josep Maria,
això s'ha de poder defensar amb naturalitat i amb franquesa i amb la contundència política que calgui. Ara, quan això llavors es converteix en un problema endogàmic que destrossa a les plataformes que representen la ciutadania, malament, perquè ens estem fent mal. Jo penso que ahir va ser maco el dia, doncs, per l'aprovació d'això, però a la vegada va ensenyar una mica les vergonyes de la política catalana, i això a mi em fa mal, vull dir, ho sento, vull dir que...
És que a veure, quan deies que la notícia és la del PSC, veure, jo diria que hi ha un punt que és inevitable parlar-ne, però hi ha un altre punt que d'alguna manera et sap greu. Un partit que, no sé, ara em ve la memòria, la Maria Aurèlia Camany, dels discursos que feia, que, coi, que t'hi senties molt, molt proper, i que tot això ha desaparegut. Hi ha un punt en què et fa mal veure com es disgreguen, perquè aquest dia també sentia un tertulià, no sé de quin partit era, però devia ser d'algun partit, només parlen de la llei, de la llei, de la llei, de la llei, i et fan com una muntanya de la llei. Ja no pots parlar de cap més matís, perquè et posen la llei al davant, que la llei no ho permet. No? Doncs hi ha la necessitat o no hi ha la necessitat de fer un canvi? Doncs hi ha la necessitat, busquem les maneres d'arreglar el problema, com tu bé deies amb lo del divorci. A veure, jo també dic, els fills d'una família s'independitzen, es casen o el que sigui, i van a viure en un altre lloc, i la família no té per què disgregar-se.
Això era abans. Això era abans.
Sí, se'n va a Alemanya.
Ara tornen, però ja s'ha entès el que vull dir, no?
Si poden, i tenen l'autonomia per fer-ho, o la independència per fer-ho.
I la família no es disgrega ni passa res, no? Només que et saben això amb la llei. Hi ha una altra, també una tal Sònia, que és del Mundo, que és que jo tenen una jo dic, tenen un estómac per anar tirant les pilotes fora i desviar-les cap allà a on te'ls hi sembla, però dic, però aquesta gent o jo no sé, o és que els donen una droga o no sé què, perquè...
Compte, Carles, la droga. No,
no, és igual, ja ho he dit i ja està, no? Vull dir, perquè tenen el lliçó tan ben apresa, és que arriba un moment que sembla que siguin, no sé, d'una secta o alguna cosa així, perquè el seu discurs és inamovible. Tu li dius cap allà, sí, però no, cap aquí.
A mi m'agradaria no deixar de recordar que ahir es va produir un altre discurs molt interessant, a més coincident amb la declaració que es va aprovar al Parlament, i és el David Cameron, no?
Sí.
On deia que ells sí que poden fer un referèndum per decidir, sí, i que a més el faran, si surt elegit, per decidir si continuen o no a
Europa.
Exacte, el 2017. A mi em va agradar molt, perquè d'alguna manera reflecteix les dues divisions, no? La divisió que pot decidir voluntàriament continuar o no amb una estructura d'unió, contra la imposició que ens fan aquí de que nosaltres no hem de decidir-ho. És a dir, hi ha unions voluntàries, hi ha unions obligades. Les obligades no funcionen mai.
La dreta anglesa és d'origen democràtic, per deixar-ho clar. N'hi ha d'altres que els orígens no ho són tant.
No, ahir mateix, sens vergonya aliena, que un... potser és que jo torno a recordar el PSC de l'inici, I quan sento el Navarro dient que les lleis i tot això estan per sobre de la voluntat dels pobles, és que des de l'1 no sap ni el que diu i no sap ni com defensar-ho, i el nivell evidentment és baixíssim, evidentment.
Avui hi ha una foto, no sé quin diari mirat per internet, de la Chacón, que està contentíssima perquè el PSC ha votat el no a la il·legalitat.
Josep Maria.
No, jo volia dir, perquè em sembla que estem al final,
sí,
jo abans d'ahir hi havia una altra notícia que ens ha de preocupar, és dir, paral·lelament amb això el país doncs tira endavant amb els seus problemes, els seus conflictes, hi ha hagut el resultat del dèficit del 2012 de la Generalitat.
Tinc aquí apuntat.
Molt desviant-se molt, i ja veurem quines conseqüències en les relacions de l'Estat amb Catalunya tindrà això. És a dir, que mentre proclamem l'autonomia, la llibertat de decidir i tal, estem en una situació i en un context en què no som capaços, per moltes raons, jo tampoc no descarto les pròpies incapacitats del govern de la Generalitat, però aquí no s'està en el camí, diguem-ne, que s'havia imposat i que s'havia assumit. I això té unes conseqüències. La crisi va fent forat i això distorsionarà qualsevol procés polític. No seria bo...
I fa molt de mal a l'entorn empresarial nostre, perquè la realitat, o sigui, tot això es tradueix en que la Generalitat no paga. I no paga des de fa molt de temps. I ningú financia el que no paga la Generalitat i les empreses moriran.
I això s'amaga, i això de vegades es tapa amb altres debats. I això hem de ser capaços d'anar-ho posant sobre la taula.
I hem tingut avui una dada nova, l'enquesta de població activa. 885.000 persones a Catalunya no tenen feina i gairebé 6 milions no en tenen al conjunt de l'Estat. L'índex d'atur a Catalunya és de gairebé el 24%. I a l'Estat espanyol supera el 26%. I a més, ahir l'FMI va dir que el pronòstic per a l'Estat espanyol per al 2014 serà d'una reducció de l'1,5%.
Bueno, és la situació en la que estem, i evidentment amb aquesta qüestió és cert que estem tapant totes les...
I que el llegir no ens faci perdre l'esperança.
Exacte. Aviam, i d'entrada diria jo pues, que un sindicat... de Nissan, pues, aquests comportaments el dia d'avui no es poden permetre, i ja estem farts d'aquesta gent que es creu que tothom és, ells són déus, i no pot ser. Si són tan irresponsables, més val que aquests sindicats continuïn plegant, no? Vull dir, pleguin, vamos, vull dir, no...
Sí, però i la patronal ho fa tot també per ajudar a crear ocupació, no, perquè sempre reben els sindicats.
A veure, hi ha dos tipus, patronal, gran patronal i patronal real. Vull dir, són dos patronals diferents. La real fa moltes coses, si no mira el CECOT, mira tal, està fent moltes coses, no sé si li surten bé o no, però està provant per tots els constats de fer res. Evidentment la gran patronal no li molesta res perquè ja li va bé tot aquest rotllo.
Val. Està bé el matís aquest.
Jo tinc una bona notícia.
Home, digues, perfecte.
Les gomes Milan tenen hereu.
Déu-n'hi-do, de la que ha arribat a sortir a la premsa. Josep Maria, sí. Què t'ha semblat que sortís tant a la premsa? Que hem tingut algun debat a la redacció?
Sí.
De si és necessari explicar cada detall del part. És necessari saber-ho.
I de
les fotos d'ells.
Però això és la servitud de ser una persona pública, ni que sigui en el camp de l'esport.
No, sobretot de la cançó, diria jo, perquè és ella l'autènticament famosa.
Això és servir el papanatisme de l'Estat. De la gent, que els hi apassiona veure el Piqué, la Shakira, i el fill, el Milan.
Jo diria que l'important és que avui es guanyi.
Home, sí, hem de guanyar avui.
Això és important.
Juga el Milan?
Ho has seguit molt o no, Carles?
No, és que m'han enviat...
Sí, té les fotos.
M'han enviat una foto que hi ha la goma Milan allà en el...
Amb el bombo,
encara. Amb el bombo, sí.
S'ha de veure la criatura.
I ha estat... Bueno, hi ha persones que tenen molt... Molt enginy, no?
Us explico un acudit molt dolent, ràpidament, que vaig sentir ahir. Sabeu quin és el dia del sant del Milan? No. Sant Ciro.
Que ens queden 20 segons. Jo no sé si Milan també és una alegoria al Milan del bosc, això també podíem...
Compte, un pronòstic per aquesta nit, ja que podem fer una porreta.
Guanyarem.
Sí?
3-1.
Aquesta nit eliminarà el Barça.
L'elimina?
Aquesta nit eliminarà el Barça. de la Copa.
Sí?
Perdó per tothom, però...
Josep Maria, algun pronòstic per avui? Va,
jo tinc por, jo pateixo.
Ets culer dels patidors.
Sí, patidors, sí. Vull pensar que sí, però no serà fàcil.
Carles, algun pronòstic?
Ah, jo no, res.
Res?
No, futbol no...
Doncs escolti, ho deixem aquí. Josep Maria, Carles, Jordi i Joan. Ens veiem la setmana vinent. Que vagi bé, bon dia.